A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a aquest dijous. Avui, per fer aquesta tertúlia, tinc dos lauredians, per dir-ho així, amb mi a l'estudi. No sé per quin començar dels dos, va. Sense ni tendència política ni cantó, a més et tinc a la meva esquerra, o sigui que Eugeni Santiago, benvingut.
Moltes gràcies.
Bueno, això després t'explicaré una anècdota del meu avi de com definir la política. Això,
genial, serà un plaer escoltar.
Que té lo seu. Per fer-nos companyia i fer-te companyia, Jacint Risco, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Bueno, la dic en directe. El meu avi deia, tu la política com la defineixes, quan deia el mestre? I deia, molt bé, deia, on tens tu la teva dreta? On tens tu la teva esquerra? Deia, dona't mitja volta i has entès tot de la política.
Sí, sí, la realitat és que tenia tota la raó.
Sí, és que el que no fos i sortís una bona paraula del mestre Fontbernat, te'n recordes, Cinto, del mestre Fontbernat? Nosaltres l'hem viscut, hem tingut el privilegi de visquer amb ell aquesta època, el teu avi.
No se'm van sortir a ensenyar-me música, però bueno.
Sí. Bueno, però això és normal.
Cadascú tenia les seves possibilitats receptives.
I vaig tenir el privilegi d'una vegada que vam anar amb les corals a fer la plec de corals de Catalunya a Agramunt. El viatge el vaig fer amb ell. O sigui, vaig estar sentat amb ell al bus. Un geni, aquell home.
Sí, sí, sí.
Quan s'aprenia.
Gran personatge.
Doncs sí, bueno, si ens escolta allà dalt, doncs res, una abraçada li fem molt gran. Ja que us tinc, avui tinc diversos temes. Bé, un d'ells que ha sorprès una miqueta executiva i govern, l'aplicació de l'EntriExit, que es vol fer el 2 de febrer. Bé, això és una cosa que ha agafat una miqueta contrapeu el que estava previst de les negociacions anteriors que hi havia per a les aplicacions. Bé, potser hi ha una d'aquestos transfronterers, residents o no residents, que han vingut a afegir, diguem, oli dintre de la paella i que, bueno, s'ha encès, no?, per dir-ho així.
Com això, Cinto? Sí, bueno, has de vindre una miqueta, perquè una cosa són els acords que es fan dintre d'un context, en aquest cas, europeu, no?, de l'espai Schengen, i ja a Andorra, pues, bueno, davant d'aquest apropament que s'està intentant fer, pues, bueno, ja sé, hi havia aquest debat, no?, de quan ja Alemanya va proposar dintre d'aquest espai, no?, de que hi hagués aquest control de la immigració extracomunitària, és perquè, sobretot extracomunitària, és perquè s'estava veient de que a Europa, en general, hi havia un neguit en contextes emigratoris, no? I Andorra, clar, pues, al no formar part, bueno, pues, el govern d'Andorra ja va començar a treballar i, bueno, va aconseguir, bueno, propostes interessants, i era de que, a pesar de que entrava al novembre de l'any passat, bueno, pues, que Andorra, pues, quedaria una miqueta per les característiques de país, no?, de que la seva economia és el turisme, etc., pues, van dir que, bueno, que seria, pues, una mica més aleatori, etc. Però, clar, ara ens trobem que ja no és un problema d'Andorra, que també, no? Però és que ara Espanya té un gran problema amb la immigració, sobretot extracomunitaris, ells mateixos, no? I després nosaltres l'hem engreujat una miqueta per les nostres actuacions internes d'aquest país. I llavors, clar, ha arribat un momentet que han dit fins aquí. I després també que per la banda de la Seu d'Urgell, la banda catalana, també hi ha una pressió, perquè s'hi està afectant aquesta acció extracomunitària, no?, que estem fent nosaltres amb treballadors temporers, etc.
Bueno, quasi ho ha dit tot. És que ara quan estava pensant em recordava el tema dels grups especials d'intervenció de la Guàrdia Civil amb el contraband. És a dir, fins que no ens foten la garrotada, doncs no reaccionem, no? A veure, què es demana? Que la persona estigui regular a l'espai Schengen perquè quan pugui retornar a l'espai Schengen, i si no, doncs és normal. Escolti, faci vostè responsable de la repatriació d'aquesta persona allà. El que passa és que vostè no me'l pot ficar aquí a Espanya o a França, on sí, o dins de l'espai Schengen, no? És una mala notícia, sí, perquè si realment això es va d'allò, el control és molt exhaustiu, encara que és molt automatitzat amb el tema de l'ordenador i totes aquestes històries, la càmera aquella que han instal·lat allà. L'altre dia mirava un vídeo de com funcionava i la veritat, es va de pressa, però clar, lenteix, com tot el que... I nosaltres, malauradament, encara hi hem passat un quart del segle del segle XXI i encara estem amb les carreteres de l'any 1100. Asfaltades, però són les mateixes.
I un pèl més amples.
Un pèl, va. Perquè llavors els carros eren més estrets. Som així, també, no? Sí. I passaven cavalls que eren més prims.
I Sant Julià ha desmuntat el pont de la Palanca, també.
Exactament.
Aquí, si no, no passava el tràiler.
Exactament, no passava el tràiler. Aleshores, jo crec que... Ell ho ha dit, no? A veure, nosaltres, la responsabilitat d'això... En són responsables? Home, en certa manera sí, ho ha dit ell. És que, clar, les nostres actuacions tampoc han ajudat. Tampoc han ajudat. Clar, si tu agafes i dius, bueno, mira, saps què? Pues, frontera navall, adéu. Ja has fet la feina, no t'ha fet bé la feina aquí, i ara, pues, mira, vés-te'n cap a Espanya, tal. Clar, les persones extracomunitàries, a ningú se li escapa que el que els interessa més, a veure, a part d'aquests que són de l'esquí, és quedar-se a el que ells en diuen el primer món, no? Que no sé si ho és ja el primer món, no? Però el que és l'Europa occidental. Llavors, la porta que pugui ser Andorra, no ho sé. Però el que sí és cert és que la nostra actuació no està la millor. I, per tant, ens hem de fer una autocrítica i començar a treballar, perquè no cal oblidar que si, com diu el govern, hem d'entrar en un acord d'associació amb la Unió Europea, això, cuidadito. Perquè hem de col·laborar amb els amics. Si és un acord d'associació d'amistat, doncs, bueno, un acord d'associació, doncs ens estem associats i llavors haurem de complir les regles del joc. Amb la qual jo estic d'acord amb el que diu el company. I bueno, esperem haver sentit a dir que, bueno, que el govern volia negociar amb Espanya després de la temporada d'esquí. Bueno, ja veurem.
Del que dieu, hi havia una dada l'altre dia a França que es considerava o es feia una estimació d'immigració il·legal entre 700.000 i 1 milió de persones. A Espanya no tinc números, però bueno, no tenim que tenir una variació, diguem, ni massa alta ni massa baixa de potser de lo que passa a França, a part de la superfície de país i la població total que tenen. Dius, clar, dius, a partir d'aquí, el que dius tu, Jacint, dius, evidentment, si, per exemple, una persona no està en situació regular dintre l'espai Schengen, nosaltres hem acollit en una situació pseudo-regular, per dir-ho d'una manera, i després, quan ja la cosa no era regular per reagrupament familiar o altres coses que no complemien els requisits, se'n torna amb l'espai Schengen, però a partir d'aquí, dintre d'aquest espai Schengen, aquesta persona no està regular. O sigui que passem la patata calenta al veí del cantó, per dir-ho així.
Claro, exactament.
Aquí... Més o menys és això.
Sí, exacte. És que no... Ha dit el Cinto, és que no... És una situació complexa, eh? I jo penso que ens haguéssim tingut que agafar una mica més en sèrio temps enrere i veure de per on anàvem. Perquè, clar, estem fent un apropament a Europa. I a pesar de que són només en un context econòmic i els quatre supòsits, clar, però és que aquests quatre supòsits econòmics justament afecten a tot. És que afecten a la migració, afecten al turisme, és que afecta a tot, a pesar de que sembli que és... Llavors, clar, realment Andorra té una situació... Això fa molts que es diu, ostres, que l'acord d'associació sí o no, es té que valorar, perquè moltes vegades no és el que tu decideixes com a país, sinó el que t'afecten als països veïns. I clar, tu imagina't algo tan senzill com això d'una acció que volen fer en el context europeu com és l'espai Schengen i fer l'entry exit aquest famós, ens afecta directament. Espanya ha fet ell, no? Ha fet una acció perquè, bueno, és del seu interès i ells tenen que protegir els seus interessos. I nosaltres no podem fer res. Estem a expenses del que ells puguin decidir.
I a part de totes les competències, perquè una frontera exterior.
Claro.
Ser una frontera exterior, clar que diguem, no sé si sí, és una frontera exterior, a ser una frontera exterior, a l'Estat concernit aplica les normes comunitàries de l'espai Schengen, però amb totes les plenes competències.
Claro.
Sí, és així, eh? Tots els estats que són limítrofes amb l'espai Schengen tenen aquestes competències, a veure, amb els fitxers centralitzats d'Europol, etcètera, etcètera. Bueno, no m'allargarem això, però sí que és cert de que a veure, la història és formada per nosaltres, però és que jo, mentre parlaves, estaves pensant, no sé què em penses, una cosa. Tampoc no n'hi ha per tant, no són tanta gent. Però jo penso que és més un correctiu cap a nosaltres que no pas aquesta... Quants extracomunitaris poden venir? Aquí no hi cabem tants. És veritat que hem augmentat de població, L'altre dia la ministra deia que no sabia els clandestins, no se saben, eh? Per molt que la ministra, no, algú comentava que no, no se sabia quants... No, escolti, no se saben. Perquè si sapiguessin, sabrien qui són i ja està. Llavors, si anem a percentatges o a projeccions, potser també ens equivocaríem, no? Però jo crec que, bueno, no sé què en penses, eh? Però jo crec que és més un correctiu, un pam-pam al culet, pam-pam al culet per dir, escolta, fa temps que t'estic dient que ja n'hi ha prou, perquè t'estic dient que no sé, i nosaltres, com sempre, fent el Norris, i repeteixo, tinc al cap els grups especials d'intervenció de la Guàrdia Civil a les muntanyes d'Andorra fent un cèrcol, perquè resulta que a Andorra no hi havia contraband, no? Nosaltres fèiem allò que diu el José Mota, oïdos sordos, no? Aleshores, jo crec que, i entrant i acabant, i amb el tema de la Unió Europea, lògicament, i és que encara que no entréssim a la Unió Europea, tenim un tractat de bon veïnatge, carai. No podem dir, ah, que s'afaguin els espanyols. No, senyor. Tenim un tractat de bon veïnatge, tenim un trilateral. Un trilateral que ens permet a nosaltres anar, a, jo què sé, a França, a Espanya, a Portugal, igual que si fos un comunitaris. I ara resulta de que... No, home, ja... Ara se m'estava acudint el tema del sucre, se m'estava acudint el tema de del retorn de l'impost de la carn, etcètera, etcètera, que ens ho han tingut que tallar tot. Per què? Perquè finalment, i diguem-nos-ho clar, a vegades hem estat uns xorissos, els andorrans, i jo també en soc, i dius, sí, perquè n'hi ha prou. Carai, que hem de jugar al joc. En el context internacional, més que mai, hem de jugar al joc i hem de ser, jo què sé, honestos, i ens han de veure com això. Ja no som tant com abans, i parlo de la paraula xorissos, com abans, perquè ens estem de més blanqueig de diners i totes aquestes històries, però encara ens falta una miqueta.
Sí, sí, no, no, és així. Per això que he intentat dir això, no?, de que és un tema de que això ho hem d'agafar, bueno, que lògicament s'està agafant, no?, amb la seriositat deguda, i quan es parla aquesta famosa paraula, status quo, és que és veritat, i és una miqueta el que està dient ara el Cinto, vull dir, Andorra, en el temps que estem i en els contextes que tenim al voltant i de com està evolucionant i aquests nous canvis de paradigma que estem veient, que són globals, que no és que estiguin afectant només Andorra i la relació amb els països de veïns o inclús el context europeu, no? És que és mundial, ho estem veient inclús fora, no? Fora de fronteres, amb aquestes accions que estan tenint els Estats Units amb els xinesos, amb els israelites, les guerres, o sigui, hi ha un canvi en el món. Quasi m'atreveria a dir que és paradigma de canvi de civilització, inclús, no? Són totalment les maneres diferents de fer. Clar, i nosaltres, què es volen quedar? Anclats en l'espai i en el temps i aïllats una miqueta de tot aquest context. Pues no, vull dir, jo penso que ara és un momentet en les quals aquest país tenim que agafar decisions molt importants. Jo puc comparar, jo que sé, pues que el 1978, com van fer els pareatges, o l'any 93, com van decidir ser un estat de dret. Amb una Constitució, no? Pues ara tenim davant nostre una situació que afecta i afectarà al nostre rumb de la nova humanitat, no? I que tenim que ser conscients de que hi haurà accions de que ja no podem fer a l'Andorra. Vull dir que tenim que arribar una miqueta més allà, tindre aquesta seriositat, sobretot a nivell internacional, i nosaltres, jo penso que som nosaltres que ens hem d'adaptar a la corrent i a la nova situació. No podem esperar que els demés s'adaptin a les nostres característiques i necessitats i voluntats, no? Això no, no funcionarà. I s'està veient clarament, i com ha dit el Cinto, ostres, o fem les coses d'una manera que ens puguem aprofitar, o és que no tindrem marge d'acció.
No, no. Del que dius, Eugeni, ja potser hi ha hagut un factor més, que, bueno, el govern va decidir canviar els requisits, que una persona, doncs, que havia vingut a fer temporada, que estava a Espanya, doncs, de manera, doncs, no resident legal 90 dies, que no podia tornar per venir a fer temporada. Hi ha hagut també aquest canvi de regles, per dir-ho així, o de mecanisme, potser la paraula més adaptada. Això també potser ha sigut un factor més, també, en aquesta decisió d'entre i èxit.
Claro, és que ho estem veient clarament. Si nosaltres mateixos no som capaços d'establir unes... o una aplicació de la llei d'immigració, no? Com apliquem les quotes en un moment determinat, no? I tenim que veure d'on venen aquestes persones, què és el que venen a fer al país i com venen. Venen com a treballadors temporers, venen com a treballadors fixes, venen com a... claro, aquí hi ha tot una... i una acció que nosaltres tenim que fer, que té que anar correlativament amb el que nosaltres podem fer, però aquests extracomunitaris, quan venen, passen per Europa. Passen per Espanya, passen per França, que és el seu lloc d'origen. Per nosaltres és el seu lloc d'origen. Si nosaltres tinguéssim que fer una acció de migració i tinguéssim que fer una acció sobre aquestes persones, si nosaltres diguéssim, bueno, pues s'ha acabat els teus 6 mesos o ja fa 180 dies que estàs com a turista, si nosaltres tinguéssim que fer una acció legal, la tenim que fer en el seu punt d'origen. En aquest cas, si han entrat per Espanya o en aquest cas, si han entrat per França. No?
Si això és... Bueno, sí, però aviam... Que entre les evinades se m'estava acudint encara si tinguéssim a l'aeroport de Creu Roja això no passaria.
Sí.
No passaria, no. Perquè d'allà a fora. Però bueno, aviam, que això en dius a part. Jo penso que, si, aviam, l'estricta aplicació de la norma, finalment, si tu vols, Andorra, escolti, què m'expliqui? Aquest senyor entra aquí, si necessita un visat per entrar a l'espai Schengen, el que passa és que tenen un visat d'entrada i no tenen de... O sigui, només en tenen un d'entrada. No, entren per l'aeroport de Barcelona, clar. Surten, per què? Per una frontera extracomunitària que és Andorra, clar, no poden tornar a entrar. No, és que quan tornen a entrar són...
És el problema.
Són, aquest és un. Després hi ha el tema de l'estància, és a dir, tu pots estar en un estat, normalment, 90 dies com a turista, si tens mitjans econòmics, amb el qual... A veure, el que està demanant Espanya és això. Com Andorra pot controlar això? Però clar, de la postura d'Andorra, escolti, sí, em sembla molt bé que vostè està... Però clar, com demostraràs que estàs 90 dies a... Una altra cosa és un visat, eh? Un visat sí que hi ha un document,
sí, sí,
sobre el passaport i el que vulgui, el segell d'entrada als aeroports. Però clar, és que això ens obliga a que l'entri espanyol hi hagi un entri andorrà. Vale? Sigui a la frontera, sigui a les dependències d'immigració, amb la qual cosa no és fàcil. És a dir, la laxitud, i cuidado, la laxitud la fico entre cometes que hem tingut fins ara, o sigui, la permissivitat, deixem-ho així, de les autoritats franceses o espanyoles, o de la Unió Europea, bueno, doncs han dit fins ara, però per què? Perquè tu has començat dient una cosa molt important, que hi ha un problema enorme. Però hi ha un problema per què? Perquè ja no tant són els veïns del nord, perquè que em diguin que França té 700.000 clandestins amb una població de 70 milions, doncs ja m'explicaràs. Cachondeo, val, però bueno, a Espanya no tenim dades, però és que bueno, ja hi ha un problema terrible. Terrible perquè, a més, hi ha una permissivitat, resulta que les persones que tenen els papers tenen, a més, allotjament, tenen sanitat, tenen de tot, clar, la població d'allà no tenen, i resulta que un arriba sense papers i té més ajudes que aquell que està visquent tota la seva vida a l'estat. Això, cuidado, que això finalment petarà socialment. Per tant, jo crec que Andorra també... És que el govern no ha fet regles, que això és molt complicat. Com m'agafo? Tu vens de Bolívia i, bueno, arribes aquí... I, bueno, i vostè què? Ah, no, miris, que jo fa 35 dies que estic a Espanya. Ah, estic en un règim turístic. Surt, entra, visat, no visat. La frontera al final no és persona per persona, visat per visat, com en un aeroport. Per tant, tu pots entrar, ningú et diu res, tornes a sortir, i si ningú t'ha dit res, no t'ha dit res. El problema és quan agafes l'avió, que allà sí. A veure, tampoc hem de carregar sobre el govern en aquest sentit, perquè no és fàcil el tema, i ho has dit tu, no és fàcil el tema. Que passa és que aquests contactes diplomàtics han de ser-hi, segur. Sap greu de que potser no s'hagi previst tot això, això també s'ha de dir, i bueno, jo crec que Espanya està avisant, que és el que he dit abans.
Bé, veurem aviam quines solucions es troba per diguem, resoldre-ho el més favorablement possible per tots, perquè també passarà una altra cosa, que hi haurà un clam dels empresaris andorrans que es trobaran segurament amb una part de la plantilla que poden tenir amb algunes empreses que puja cada dia a Andorra, i si aquesta persona al final està considerada com il·legal a Andorra perquè no pot tenir aquest permís de transfronterer i tampoc no pot residir a Espanya, ja no podrà ni exercir ni aquí ni estar a l'estat país veí, per dir-ho així.
Sí, però bueno, s'estan fent passos bons, que ja es feien en aquest país, eh? Vull dir, ja es feien en un moment determinat, perquè per nosaltres la migració forma part de, bueno, de l'estructura,
del país, també.
De funcionament del país, exactament. La contractació amb origen. No sé si te'n recordes, Cinto, que nosaltres fa ja molt temps, sobretot en el món de la neu, que és el que fèiem. I era super efectiu.
Sí.
Era la millor manera de controlar aquesta necessitat que tenim de treballadors temporers per fer una feina determinada, tant a l'estiu com a l'hivern. I ara mateix s'està tornant a aplicar. I és una de les opcions bones que tenim, que tots els treballadors que tenen que anar als diferents sectors de la nostra productivitat, m'ho invento, eh? O sigui, pistes d'esquiar, necessitem 1.800 treballadors que aniran distribuïts a aquest espai, a aquest espai. Nosaltres a la neu teníem les famoses àrees de dominis esquiables, no? Que allà tu sabies quan necessitaves per monitors, quan necessitaves per la restauració, quan necessitaves tècnics de perxeros, i llavors, clar, tu agafaves, deies 1.800 persones que necessitem. I quin és la característica o el perfil de treballador que ens interessa pel nostre país? Sud-amèrica, perquè et parlen el mateix idioma, tenen tècnicament unes característiques de que els que treballen a pistes, el seu hivern és el nostre estiu, com a qual ells fan tot un any de treball professional en un determinat sector, i tu saps que aquell és el perfil de treballador, i saps l'origen, i saps la quantitat. Però si el mateix es fa amb la restauració, si el mateix es fa al comerç, si el mateix es fa amb el sector serveis, pues si cada sector implicat ben controlats, per això hi ha una confederació d'empresaris, etc, no? Bueno, pues tot això d'aquí és el que regula la mà d'obra que necessita i els perfils i la quantitat de persones emigrants de fora, extracomunitaris o d'on sigui, que necessita el nostre teixit empresarial. És que no és més difícil que això. I llavors les quotes, i es marquen, que és el que s'està fent ara, doncs necessitem, ara em sembla que aquest any 2025 s'han necessitat 4.500 treballadors, i que se sabien que hi havia 1.800 que tenien que anar a pistes, 300 que tenien que anar a serveis, 200 que tenien, i s'ha fet. El problema quin és? La il·legalitat. Aquest és el debat. Perquè nosaltres quan dèiem, per exemple, l'Associació d'Argentins, que està molt bé, a més treballen superbé, i deien, nosaltres ara mateix tenim un problema amb els treballadors argentins que tenim a Andorra. Diu, perquè sabem legalment que tenim 1.500 que estan aquí actius, però clar, hi ha molts que no sabem si estan, perquè estan treballant i tenen por que si els detecten els facin fora. Què vol dir? Que sabem que hi havia 1.000 i pico treballadors argentins, en aquest cas, que el teníem legalment en aquest país, però ells mateixos ja detectaven que hi havia una quantitat molt important de persones que estaven treballant il·legalment, que estaven, per tant, sumant aquesta problemàtica que tenim poblacional en aquest país, i que no feien cap acció ni demanaven res, perquè si no es fotrien fora. No sé si...
A veure, jo és que crec que amb el tema de la neu, jo crec que ha estat molt acotat, i jo crec que tota la vida ha estat solucionat, i no és el problema de la clandestinitat, la neu. Perquè la neu, com tu m'has dit, necessitem 4.500. Que me'n recordo que fa molts anys doncs, eren pistes, hotels i llavors pel comerç no n'hi havia. Ara, de manera... Aquí el que crec que ha passat és que ara estava pensant, dic, a veure com puc fer la comparativa. Vosaltres no en recordeu quan abans de les Olimpiades a Andorra va haver un boom, la famosa moratòria i aquelles històries, un boom de la construcció, que Espanya i Portugal, per exemple, encara no estaven a la Unió Europea, i que nosaltres, els andorrans, per fer que les construccions abans de la moratòria, que tot aquell, i no moratòria, va ser després, no? Però el boom de la construcció abans dels Jocs Olímpics de Barcelona, quins immigrants teníem? Que han fet créixer aquest país, no? Vull dir, aquí no vull parlar en pejoratiu, perquè tots els immigrants, jo sóc fill d'immigrants, per tant, han fet créixer aquest país tots, eren els immigrants portuguesos. I ara estem fent exactament el mateix. I quan en aquella època resulta que entre Vegués i Consell General ens van ficar d'acord, pues, tota aquella gent que venia aquí presentaven una sol·licitud d'immigració, li donàvem un rebut i tots eren clandestins, finalment. Tots. Però estaven ahí. Ara, si vaig a fer el símil, ara està passant el mateix. Què passa? El boom de la construcció, el boom de no sé què, el boom de les torres, bueno, deixem-ho així, el boom de les torres, el boom de... Clar. I abans hem començat, i aquí dic, ho dic amb, tota la, amb totes les lletres, hem començat les màfies. Les màfies que primer operaven aquí a Andorra, va tindre que, me'n recordo, el ministre Marçal va tindre que intervenir en inspecció del treball, un cac a l'hora, judicialitzats els temes, que sí que les condicions lleonines dels peruans, dels nacionals peruans o bolivians, és igual, de qualsevol nacionalitat.
Sí, sí, sí.
I ara, clar, i resulta que aquest tema, clar, aquí a Andorra va collar fort, que se'm van anar tot aquestes, i torno a repetir, amb totes les lletres, aquestes màfies se'm van anar a la seu, però prometent aquests contractes d'allò, moltes vegades arriben aquí, el contracte no el tenien, en lloc de pagar 3.000 de bitllet d'allò, tenien que pagar 10.000 per permís de treball, el que fa l'explotació humana o les condicions lleonines de treball que parli el Codi Penal, no? Clar, aquella situació dels anys 80 abans, bueno, 86, 87, abans dels Jocs Olímpics, aquell boom de la construcció, que després es va anar tot al Norris després dels Jocs Olímpics, això està passant ara exactament, a veure, no amb els mateixos contextos, però està passant exactament igual. A veure, per anar a les pistes d'esquí, per engegar un telecadira, necessites personal, claro, però per aixecar una torre també, eh?
Sí, sí.
Per aixecar una torre també. I resulta ser que, bueno, que qui ara està fent aquesta feina, ara actualment, són persones de residents sud-americans. Bueno, i parlo de residents perquè, clar, finalment venen aquí a Andorra, tenen un pes més de treball o no. Però si no el tenen, a veure, hi ha molta clandestinitat, també no ho sé, que sempre hi ha hagut persones clandestines a Andorra, sí. Això és indubtable, és com aquell que diu, és que a Andorra no hi ha droga, això és mentida. N'hi ha, pot haver molta poca, depèn de la pressió de la policia, no? Pues amb la immigració passa exactament igual. La clandestinitat depèn de la pressió de la policia. Però clar, la policia final, què fem, què passa? Escolti, deixa'ls una mica tranquil·les perquè hem d'acabar la torre. I em dius, és que, no, ja la policia fa la seva feina, però clar, el poder polític finalment ha de fer créixer el país, perquè per un costat, i amb això acabo, eh? El pas de la casa avui es queixaven que, clar, tant control del tabac, ara 15 o 20 policies o 30, però potser no cal començar els altres. Bueno, clar, però l'altre, el problema en França el tenim. I si vam estar cercats una vegada pels grups especials de la Guàrdia Civil, doncs pues, miri, pues, igual d'aquí un temps estarem...
Amb la CRS,
els GIGN, francesos.
Encara pitjor, sí.
Ja n'hi ha prou, no? Doncs clar, jo crec que s'ha d'intervindre, però jo crec que s'ha de trobar la justa mesura. Què passa? Que moltes vegades la laxitud que parlàvem abans ha fet que els estats veïns que reaccionessin i el que està passant ara. I la immigració aquesta il·legal, que il·legal o no il·legal, és igual, que ha vingut dels països sud-americans, estan fent que això el país, que no ens en oblidem d'això, que aquesta gent venen a treballar, a guanyar-se la vida i a fer gran aquest país. I aquí amb aquest micròfon moltes vegades he dit, ostres, dic, l'altre dia sentia el ministre de Finances el dèficit o el deute general de l'Estat, no? I dius, vale, llavors, més amb el dèficit pressupostari, 40 milions pel 2026, ves els comuns, tots tenen superàvit. Hola, què està passant aquí? Paga la festa d'aquí. Qui està pagant la festa d'aquí? I a veure, que no dic pas que s'hagin de canviar les competències de l'estat andorrà, no? Però sí que és veritat que és incongruent que els comuns estiguin amb superàvits i el govern estigui endeutat. Que no és que vull canviar de tema, però és que tot va lligat
no,
al final.
No, sí, sí, jo personalment estic d'acord amb el que dius, Jacinto. Inclús jo afegiria, per afegir algo si tu vols diferent, sempre tenim un problema de proporcionalitat. Nosaltres hem fet unes accions que lògicament provoquen unes reaccions. El que tu fas sempre té una conseqüència. I jo penso que aquesta desproporcionalitat que estem tenint amb el creixement del país, des de l'any 2011-2012, que es va fer i es va crear la, diguem, la nova llei d'inversió estrangera, bueno, pues el que es va fer en aquella època, en un context, amb unes necessitats, ara estem patint les conseqüències d'aquesta praxis bona. En aquell cas, la voluntat era bona. Però, clar, aquesta proporcionalitat és la que a nosaltres ara ens està costant posar fre, perquè aquesta banda econòmica que sembla ser que, home, és que ara estem en el millor moment econòmic del país, sí, però a canvi de què? A canvi de què? D'una desestructuració, que és el que ens està passant, de l'organització i la gestió d'aquest país. Perquè un país de les nostres característiques en territori, en població i en recursos, no sé si ens corresponia o ens correspon fer aquest creixement de vivenda o d'habitatge. O sigui, per posar un exemple, com d'altres coses que s'està passant, és la desproporció. Clar, si tu fas i dones permisos, en aquest cas ha començat amb un comú, que va canviar aquestes regles del joc, el famós POP d'Escaldes, per exemple, en el qual la cessió dels espais per poder fer construcció van canviar radicalment, i va canviar en un context, no va canviar en context nacional, sinó va canviar en un context. I el govern que té, que és el que té que vetllar perquè la llei del sòl i la llei de l'ordenament del territori es compleixi perquè hi ha uns mínims, no es van aplicar en un comú en un cas determinat i va fer un creixement desproporcionat, i això ha canviat les regles del joc. I com deia el Cinto, i per això, clar, tenim que estar d'acord. Vull dir, si tu crees unes accions, tens unes obligacions i tens que donar compliment. Quan va començar a l'espai Torres, tothom es van posar les mans al cap, ja no pel canvi de fisonomia que produïa el país, sinó perquè és la inviabilitat, la sostenibilitat. Qui tenia que fer totes aquestes torres? Si no tenim prou persones per fer-ho present, perquè quants treballadors podies dedicar dels ciutadans que visquen aquest país i dedicar-los a la construcció? Si no hi ha massa, és impossible. Pues llavors el que es tenia que regular és la construcció. Passa el mateix amb el comerç o pot passar amb les pistes d'esquiar. Si el que aquest país, que som un país teòricament que tenim recursos i territori per 80 o 90 mil, que són molts, no podem pretendre fer accions per tindre 200 i 300 mil habitants, que és el que està programat. Si donéssim viabilitat a tots els permisos de construcció, a totes les parròquies, a tot el país, aquí s'ha arribat a dir que podíem arribar vora un milió d'habitants, No, sí, estic dient cap boixeria.
Hi havia un article fa temps en el diari que veia un milió i mig. Ara, la realitat és que el milió i mig de persones els poses. Ara, després, són quins recursos tens perquè hi siguin, també. Perquè si no tens aigua, si no tens infraestructures a nivell d'electricitat, per dir-ho així, i altres recursos, depuradores i altres coses, dius, sí que les pots posar les persones, però quines condicions també?
Exactament, és això. I després una altra cosa, vull dir, perdona, Cinto.
No, tranquil.
Quan estem fent aquesta projecció, per exemple, econòmica, que tenim que és fantàstica, vull dir, però clar, està subjecta a una inflació brutal. Aquest poder econòmic que tenim ara, aquesta producció econòmica, 700 milions de pressupost. És el més gran de la història d'Andorra. 32% d'endeutament, que a pesar de que els comuns tenen superàvit, el govern està amb un 32% de capacitat d'endeutament. És que és extraordinari. Però clar, el poder d'inflació que tenim en aquest país i el poc poder adquisitiu fa que tinguem una economia molt bona en un país empobrit, en certa part, poblacional.
I a part el pressupost és irrisori. Estava pensant 700 milions d'euros, el Barça em sembla que té 800. No és això, no?
Podria ser. No estic al dia.
El pressupost de l'Estat és un pressupost petit. Així de senzill. És petit. Per què? Per les necessitats del país. Llavors diuen, no, és que n'hi ha prou. N'hi ha prou, no. Sanitat, escoles, aquí, allà. No? I cada vegada tenim més necessitats. Llistes d'espera, no sé què. Clar, tot això està força a la mà. És que ha vingut molta gent. Bueno, ha vingut molta gent que també ha demanat més prestacions. Ha vingut molta gent, vale. Però que no tot és el tema migratori, tot és el problema, i hi ha un context inflacionari terrible. Llavors, 700 milions, si li comptes la inflació, ja no són tants. Ja no són tants. I aquests superàvits que hi ha, torno a repetir, que em semblen bé, que no dic pas que no, però clar, carai, el que no pot ser és que un Estigui deguent, perquè el deute s'ha de tornar, eh? Tard o d'hora l'hem de tornar i amb interessos. Això que abans tenim un tracte de favor amb els bancs, encara el tenim, però bueno, el Ministeri de Finances, que ha tingut que fer al final? Emissions de deute públic. Perquè si no, no se'n sortia amb els interessos.
Ara es fa una.
És que aviam, i les emissions de deute públic, gràcies a Déu, doncs mira, encara tenim uns ratis bons i els mateixos bancs t'ho compren, el mateix... i ja està, perquè és que d'aquí. Nosaltres no sortim a borsa. Nosaltres no sortim als mercats internacionals d'obligació en general d'un estat. No sortim...
Bueno, és que ja no tenim moneda pròpia, no?
No,
tenim banc, no?
És que encara que tinguéssim moneda pròpia, encara que en casa tinguéssim un banc central, és igual. El tema està que els altres països financen a on? Els mercats internacionals, pues, d'obligacions o de deutes sobirans dels estats. Està? I no cal anar més lluny, fas gaire temps, el que no s'havia vist mai. Hi havia pèrdues, ara ja. Hi havia pèrdues amb la renta variable, que una pot ser lògica, però és que tu anaves, compraves obligacions de l'estat alemà a 10 anys i tenies que pagar. No donaven interessos.
És veritat. És
ojo,
veritat.
Eh?
Sí, pagaves.
Ojo, que allò va ser terrible.
Sí.
Per les economies de la Unió Europea va ser terrible, però tu calcula per una economia com la nostra, que més o menys, què passa? Estem bé? Sí. D'entrada tenim un deute 30% del producte interior brut. No estem al 250% que està allò, o al 4.000% que està als Estats Units. Bueno, en fi, tampoc tenim exèrcit. Eh? Però, cuidado, eh? La contenció pressupostària fa que el nostre pressupost sigui molt baix. És així, eh?
Sí,
i
sí,
dius,
sí, sí.
Dius, escolta, clar, és que fem algo. Què s'està fent? Estem arreglant quatre rotondes, quatre carreteres, quan aquí hauria de... No sé si han anat alguna vegada a l'autopista que hi ha d'Eibar a Sant Sebastià. On està l'autopista? A la Nacional passa al costat del riu i les dues autopistes estan penjades.
Sí, sí, a Bilbao.
Vosaltres no creieu que Andorra hauria d'estar penjat a una autopista o una autovia de punta raó? Ja n'hi ha prou. Però clar, què passa? No tenim... L'Estat no té recursos per fer-ho. Carany, el pont aquest que aquí a la Massana, el de Dos Valires, va costar una fortuna, que encara s'està pagant, amb plurianuals i tal, el túnel de Sant Julià, totes aquestes obres faraòniques, ja haurien d'estar fetes fa anys, però el que passa és que l'Estat no té poder per fer-ho així. Per què? Perquè té un pressupost molt petit. Té un pressupost molt petit, està? I no hi ha un altre. A partir d'aquí, com se puja un pressupost? Com es pugen els ingressos? Estem d'acord.
No, via impositària.
S'aporten els ingressos i redueixen les despeses. Però clar, el monstre administratiu és gran. És molt gran. I encara gràcies a avui en dia, per exemple, i parlo perquè conec el tema de la sanitat, els ciutadans col·laborem amb les nostres cotitzacions. Perquè si estigués com un sistema com el d'Espanyol...
Sí, amb el 100%. O
que va enviar impostos, doncs ja m'explicaràs 200 milions d'euros més al pressupost de l'Estat. Perquè és veritat que aquests 200 milions de la sanitat hi són. Però clar, quan tu fas la liquidació, no, que he cobrat quasi 170 milions de cotitzacions, no? El pressupost és el pressupost de les despeses, no dels ingressos, en aquest sentit. Per tant, a veure, jo crec que tot creixement econòmic que sigui desbocat és una falta de previsió terrible. I em sembla a mi que aquest país ha patit, i no és la primera vegada que ho dic, ha patit d'aquest tema de collons, quin país volem, i a veure si ens assentem. Ara el cap de govern ja va anunciar, a veure, una participació ciutadana, a veure quin país, però és que ja, d'una vegada per totes, a vegades també l'he sentit al cap de govern dir-li, hem de passar dels estudis a les accions, però escolti, senyor cap de govern, som-hi, plantegem que, perquè això no es tracta de dos mandats de vostè o dos mandats d'un altre, això es tracta de... Collons, quin país deixarem els nostres fills?
Claro,
la gran pregunta és quin país deixarem els nostres
mira,
fills?
Mira, això que dius, Cinto, jo crec que aquí també ho hem parlat algunes vegades, no? És el famós model d'estat, no? I el model d'estat, qui ho té que fer? Tots els interlocutors, que són vàlids, no? El teixit empresarial, el teixit social, el funcionari, o sigui, tothom es tenen que seure, evidentment, no? L'art parlamentari, i tot això parteix de què? De la voluntat de tots de tindre la possibilitat de seguir-nos en una taula, debatre, consensuar i arribar definitivament a això, no? Realment, què volem ser com a país, com a estat. I llavors, mentre no es faci, a veure, per exemple, des de Demòcrates, des de govern, perdó, s'ha impulsat una acció per intentar corregir tot aquest desequilibri que tenim en tots els camps, perquè el desequilibri no és de la vivenda, no? És del context general d'aquest país, i es va fer la famosa... s'està actuant a través de la llei Òmnibus, no? I ara s'ha sumat aquesta acció de participació ciutadana per debatre amb la ciutadania, bueno, pues, com es veu que tindria que ser aquest país, no? I s'estan fent accions, no? I són bones, perquè com a mínim hi ha algo que determina les accions. El problema és que no són capaços, o almenys políticament no s'és capaç de seure tots davant d'aquesta taula i de veure les aportacions de diferent manera, com són els grups parlamentaris o els diferents partits polítics, i veure que Andorra és petita, de que té una relativa facilitat de temps i d'acció de poder trobar entre tots aquest famós país que nosaltres teníem que saber quin seria el millor, però per totes les parts, no només per una part, no? La banda econòmica està molt bé, però la banda social també és molt important, no? I aquesta dibauja que tenim ara mateix entre nosaltres mateixos, de que els polítics no s'acaben de posar davant de la mateixa situació, tenim diferents maneres de veure-la. Quan estem veient que el problema de la vivenda és per tots la mateixa, i en comptes d'anar tots amb una i dir, escolta, anem a buscar aquest famós pacte d'estat en el qual hi ha aquest debat, seré responsable, i anem a consensuar què és el que és millor. No podem tampoc polititzar com estan passant en altres llocs, no? Sinó que ha d'haver-hi un debat real i hem de trobar solucions reals. I jo és una miqueta el que sempre crec que hem debatut, no? Que fa falta aquest model i aquesta acció, no? En el nostre país.
Del que dius, Eugeni, fa uns dies escoltava una tertúlia amb un altre canal, diguem, francès, i parlaven que, sense agafar la part, diguem, política del país, que la Xina, el model actual econòmic de la Xina, el Deng Xiaoping ja ho tenia planejat fa 40 anys enrere. Aleshores dius, clar, dius, ostres, dius, hi ha hagut aquesta visió de creixement avui dia, que és un país en part de la dimensió que té, de 1.300 milions d'habitants, amb una capacitat econòmica, amb una capacitat de producció, s'han despertat i han tingut aquesta visió, i nosaltres, dius, no ens hem fet aquesta pregunta fa potser 20, 30 o 40 anys, clar, enrere, de què volem ser d'aquí 40. Clar. No diguem que fem tard, però...
No, però s'han fet molts, jo crec que amb el Cinto, no sé, igual hem coincidit, però jo des de l'any 1993, hem arribat a fer tants plans estratègics de país, tants, que no ha arribat mai cap no ha arribat cap a terme. I jo me'n recordo que quan va començar a entrar a l'euro, cap a l'any 2000, es va fer un pla estratègic, i ho va fer, bueno, una empresa TKR, bueno, que era molt coneguda i treballava en mig món, vull dir, una empresa de Barcelona, però que es dedicava a fer plans estratègics, i em vaig quedar amb una cosa molt important, que va dir, i estaven tots en una taula, hi havia tots els sectors implicats, i va dir una cosa molt interessant, que va dir, estem aquí com a àrbits d'intentar, no?, fer d'aquest país un país de referència, i això ho tenim que fer entre totes les parts, no? I això és un pla màster, no? Vull dir, això és un pla d'estat, no? Perquè aquí esteu tots representats. Diu, però una cosa que us vaig a dir molt important. Un pla estratègic es té que portar a terme, perquè si, fruit del consens i del debat de totes les parts, arribem a tindre un dossier en el qual diem aquest és el model que volem que aquest país sigui, necessita aquest temps, serà llarg, però es té que fer tot. Perquè si no es fa tot allò que hem decidit ara, només que falli una part o una altra, aquest pla ja no servirà. Serà inútil. Llavors jo us aconsello que no us gasteu diners, no gasteu temps i esforços si no teniu la ferma voluntat de tindre aquest model d'estat, que coincideix una miqueta amb el que tu dius. Jo personalment, i n'he fet uns quants, he tingut el privilegi de fer uns quants, mai s'ha portat a terme cap. Aquest és el problema que hem tingut sempre, no?
Sí,
I els costos per la padrina, de lo que ha costat en temps i en energia, sí, i en diners.
No, i a part, al final, una mica cansa, no? Dius, ostres. I el dia a dia et devora, sí, però és que, clar, algú s'ha de parar a pensar què volem ser. I sobretot nosaltres, que jo tinc el cabell blanc, el meu company no en té, jo a mi també me'n queda poc. Però jo la meva preocupació és que què hem fet nosaltres o què haurem fet nosaltres per als nostres fills. Clar, quan tu fas aquesta reflexió i te'n vas, jo què sé, 50 anys enrere, perquè ara ja podem anar 50 anys enrere perquè ja tenim l'edat d'anar-hi, dius, ostres, això no ho hauríem d'haver fet, això tampoc. I dius, tothom, això tampoc, i això tampoc. Ostres, això, mira, més o menys ho vam fer bé. Més o menys ho vam fer bé. Però és que la realitat, si fas una balança, llavors el país econòmicament està molt bé, com un tiro, no m'explicaràs tu a mi. No sé quants impostos per aquest pis, per aquest altre, però clar, i la població com la tenim? Bueno, potser com diu l'estimada Carini, anem a anar amb bungalows petits, no? Que no dic que no, no és una crítica, no? Però en realitat la dignitat que hem tingut sempre, els que fa molts anys que hi som, els nostres pares quan van venir, tot això, que s'ha de perdre probablement sí, perquè l'evolució de la societat hi és, però al final acabes dient o acabes pensant que no s'ha canviat tant amb segles, sinó que finalment tenim els mateixos problemes que tenien. Al segle XVIII els tenim al segle XXI, o al segle XXI ja quasi entrant ja al primer aquí, després o sigui, estem al 2025, del primer quart, i tenim els mateixos problemes que us en recordeu de la crisi del petroli de l'any 73? Ostres, us en recordeu quan aquí a Andorra hi havia pisos pastera? Us en recordeu que les pensions d'Andorra, jo això ho vaig viure, pues entrava el paleta, sortia a les 7 del matí. Allà, llavors, al mateix llit, sense desfer-lo, llavors entrava el forner que havia treballat de nit. A la tarda treballava un que anava a una discoteca, amb la qual el mateix llit està ocupat per 3 persones. Això no està, no fa gaire, No estic parlant de fa 200 sí, sí. anys, I o pisos, o jo què sé, o famílies visquent amb trasters. Jo això ho he viscut. I, ostres, estem tornant a lo mateix, perquè ara sentia l'altre dia, que hi ha gent que està visquent en pisos, que viuen 10. I clar, no, el que no permetrem és que la persona... Escolti, llavors què fem? Si no permetem viure, no permetem això, i hem d'anar a fer torres, o anar a les pistes d'esquí, sí, o allà on sigui, que carai, com carai ho farem? Perquè els andorrans, que no ho vulguem fer, no ho sé, però la necessitat és que no som prous per fer el que volem fer, o el que està autoritzat a fer. Que aquí sí que és veritat que tens tota la raó. Jo recordo que la moratòria de l'amic Marc Forner, doncs clar, es va saber abans que hi hagués la moratòria. Llavors, clar, van entrar els permisos i es va fotre. Si s'han de fer 1.000 cases, per dir una tonteria, en lloc de fer-los en 3 anys, fer-los en 20. El creixement serà més sostenible, dic jo, No és que en tingui molt, però dic jo, però és que ara veus grups per tot arreu. I un pla estratègic d'aquestes, amb això acabo, me'n recordo que la va presentar l'Albert Pintat a dalt al Comú d'Escaldes, i estava molt bé, perquè a la vall es veia impoluta. I surt una dona i diu, escolti, senyor Pintat, diu, aquí on són les grues? Perquè aquesta foto no s'hi veu.
No.
Tu sorties al carrer, i és veritat, ves la mateixa foto del mateix lloc, està tot ple de grues. I ara, avui, any 2025, hi ha la mateixa foto que hi havia, doncs, parlo del govern Pintat, del 2007-2008. No fa pas tant, tampoc. Carai, però què està passant aquí? O és que no prenem la lliçó? Aquesta és una mica la conclusió que jo en trec. Sí. Per tant, aquest pla és
jo, si tinguessis que fer com tu, no?, aquesta conclusió, jo, la síntesi una miqueta seria que Andorra, que és un país que té aquesta història, que té aquesta cultura, aquesta tradició, que té aquesta identitat, que en el temps s'ha anat, no?, des de fa molts segles s'ha anat adquirint, en aquest momentet, la meva reflexió personal, seria que estem canviant la fisonomia d'aquest país, estem canviant la demografia d'aquest país. A poc a poc costa molt mantenir-nos amb la identitat. Esperem de que tot això que estem visquent encara tinguem el temps i entre tots puguem com a mínim mantindre aquesta petita essència que jo penso que encara és el que fa gran i diferent Andorra, no? Perquè malauradament si no fem les coses bé, si no fem les coses bé entre tots, aquesta fisonomia i aquesta demografia ens farà perdre una miqueta a vegades hasta la nostra pròpia història.
I la
identitat no és perquè tinguis o no un passaport. O sigui, la gent que es viu i ha fet aquest país, esperem que continuem tenint la possibilitat de mantindre aquesta identitat que és la que ens hem trobat i com diu el Cinto, jo estic totalment d'acord, que els nostres fills, en aquest cas els nostres nets, encara puguin tindre aquest privilegi, no?, d'aquest petit país entre grans països que ha tingut anècdotes com 700 anys de pau, que som un país d'acollida, que tots els que hem vingut de fora se'ns ha acollit d'una manera excel·lent i que hem intentat fer el millor dels nostres avis, els nostres pares, i que nosaltres estem intentant, molts de nosaltres estem intentant fer el que podem. Esperem que puguem tindre aquesta oportunitat de continuar així.
Doncs sí, amb vosaltres dos hauríem pogut fer 3 hores de programa avui, perquè amb això hauria temes per altres temes de conversa. Eugeni de Santiago, moltes gràcies per vingut avui.
A vosaltres.
Et dic fins la propera. Cinto, Jacint Risco, gràcies per venir avui.
Gràcies a vosaltres.
També et dic fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.